Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Theresa May ha decidit ajornar sine die la votació del Parlament Britànic sobre l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Ho ha anunciat aquesta tarda en una compareixença precisament a la Cambra dels Comuns. Ha estat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi dictaminat que el Regne Unit pot revocar el Brexit de forma unilateral i davant del temor del vot contrari de bona part del mateix partit de la primera ministra britànica, el Partit Conservador. Canviem de qüestió. El conseller d'Interior ha fet avui autocrítica davant dels Mossos. Els ha demanat disculpes i ha anunciat que no fa canvis en el cos policial. Miquel Buch ha qualificat de globalment correctes els últims dispositius en què hi va haver alguns aldarulls amb els grups antifeixistes que intentaven boicotejar la manifestació que secundava Vox a favor de la Constitució 40 anys després de la Carta Magna Espanyola. Els bisbes de Catalunya han fet pública avui una carta de resposta a Isabel Turull, la germana de Jordi Turull, en què diuen que tenen gran respecte i profunda preocupació davant la vaga de fam que porten a terme 4 dels dirigents independentistes en presó preventiva. L'Episcopat català mostra també el seu desconcert davant la seva situació i apunten que costa d'entendre la llarga presó preventiva sense que s'hagi celebrat encara cap judici. Defensen els pronunciaments anteriors de l'Episcopat, mostrant aquesta preocupació, i també diuen que les diverses opcions polítiques lícites presents a la comunitat eclesial no són absentisme ni distància freda, sinó valoració positiva de la pluralitat. I s'ha presentat aquest vespre a la Sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona el llibre La bellesa senzilla de Teser, de Salvador García Arnillas. Ha estat en un acte en què han participat Camino Cañón, com a representant de l'editorial Biblioteca d'Autors Cristians, l'antropòleg i teòleg Xavier Meloni i el germà Pere de Teser, que ha anunciat que després de la trobada europea d'aquest cap d'any a Madrid es farà una pregària el 3 de gener a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Sintonia de Nadal.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palas i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Volem començar avui referint-nos a una resposta que s'ha fet pública aquest matí dels bisbes de Catalunya a través del seu vicesecretari, Norbert Miracle. És una resposta a la carta oberta que Isabel Turull, germana de Jordi Turull, publicava ara fa uns dies en el diari Ara. Avui, coincidint amb l'endemà del segon diumenge d'Advent i dos dies després de la Festa de la Immaculada, també quan Càritas Catalunya té en marxa la campanya de Nadal, recordem la humanitat d'aquest escrit que podeu trobar en el web tarraconense.cat. Per exemple, els bisbes diuen que volen mostrar sempre el respecte i alhora la profunda preocupació davant la vaga de fam que porten a terme aquests quatre polítics, que a més de Jordi Turull, també és Josep Rull i també Jordi Sánchez i Joaquim Forn. També els pastors de les diòcesis catalanes diuen que confien que les autoritats judicials competents resoldran de forma ràpida i ajustada el dret als recursos plantejats i que el futur judici a què seran sotmesos tindrà plenes garanties en el mínim període de temps possible. També recorden els bisbes que han donat a conèixer de diverses formes en intervencions de diferent caire, el seu desig que s'arribi, diuen, a una solució justa per als polítics empresonats que ajudi la pau social. Però ens quedem i fem nostra una frase de l'últim paràgraf d'aquesta resposta episcopal. Els prelats diuen: el respecte escrupolós que els bisbes volen mantenir a les diverses opcions polítiques lícites i presents a la comunitat eclesial no és absentisme o distància freda, sinó valoració positiva de la pluralitat que actualment es dona entre nosaltres i atenció pastoral a la unitat eclesial i a la caritat que ha de regnar en tot. Des d'una aposta, i ja després d'escoltar aquesta frase dels bisbes, aposta per la no violència, per la pau i pel desig de concòrdia en moment de màxima dificultat per al conflicte polític i social que hi ha a Catalunya, nosaltres l'únic que volem fer avui és reivindicar la caritat des de la pluralitat de totes les opcions, siguin del signe que siguin. Avui la diòcesi de Solsona és protagonista. Després d'una primera reflexió del bisbe Xavier Novell, l'acció de la setmana la protagonitzarà la jornada d'immigració que va organitzar el bisbat de Solsona en un format lúdic i formatiu en què van ser convidats professionals, voluntaris i participants dels diferents programes de les Càritas a aquesta diòcesi. Ens acompanyaran Mercè Salaet, Trini Guix i Alejandra Costa per parlar d'aquesta activitat. I després de les notícies, avui ens visita Josep Vidal, diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Ens presentarà l'homenatge social que l'organisme benèfic assistencial, l'OBA, ha organitzat per a demà el Seminari Conciliar de Barcelona amb un protagonista pòstum, Manuel Claret, amb tot el seu vessant social. Ell va ser director de Càritas Diocesana de Barcelona i també de l'OBA. Demà, 7:45 del vespre, en un acte obert a tothom, podeu conèixer una mica més qui va ser mossèn Manuel Claret, que ens deixava el juny passat. I el testimoni de la diòcesi de Càritas avui serà José Ramón Baillo, voluntari, ha participat, entre altres coses, en el projecte Fem Caliu de Càritas Diocesana de Tarragona. Això, i una miqueta més, amb l'agenda al final, us acompanyarà fins a les 9. Som els de la veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
El missatge del pastor diocesà.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ens ofereix la seva reflexió avui des d'aquesta diòcesi. Monsenyor Xavier Novell, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Endavant amb el seu comentari. Moltes gràcies.
Acaben de tenir lloc dos fets importants per a les nostres Càritas. El primer, la segona Jornada Mundial dels Pobres, que tingué lloc el passat dia 18 de novembre. I el segon, la campanya Sense Llar del 2018. del proppassat 25 de novembre. Aquests dos esdeveniments els voldria unir al temps d'Advent que ja hem encetat. L'Advent ve a recordar-nos que, com a creients, hem estat cridats a la comunió, a viure en comunitat. Comunitat i comunió amb els nostres germans, especialment amb els més febles. Així, el Papa Francesc, a la segona Jornada Mundial dels Pobres, ens recordava la caritat de Crist vers els més necessitats, convidant a les nostres comunitats a tenir una mirada de misericòrdia sobre els que estenen les mans demanant ajuda, creant unions i vincles per donar pas al naixement de relacions i amistats que ens duguin a una relació més fraternal entre tots els que formem la comunitat. D'aquesta manera, des de les nostres comunitats promourem un nou model de societat que es basi en la justícia, en el compartir, on tothom sigui escoltat, on es protegeixi i es promocioni les persones, facilitant l'acompanyament necessari per assolir el seu projecte de vida, garantint el dret a l'habitatge, perquè no hi hagi ningú sense una llar. Càritas forma part inseparable de la comunitat cristiana i sense aquesta comunitat no es pot entendre. Des d'aquesta pertinença, Càritas està cridada a mantenir l'esperança i a ser enmig del món, especialment per als més petits, comunitat fraterna, comunitat testimonial i signe d'esperança. Fortalesa i esperança que ens ajudaran a formar i renovar les nostres comunitats, comunitats del compartir de l'alegria. El camí per aconseguir-ho no és la pròpia i única voluntat, sinó el do de la fe i un camí espiritual, un camí que no podem fer sols, sinó que té un element fonamental, la comunitat. Ajudar els altres, fer feliços als altres, necessita, com diu el Papa Francesc, una comunitat en sortida. Sortida primer de l'interior de cada un de nosaltres, després de casa, de la ciutat, de la parròquia, del territori. Crist ressuscitat urgeix a la comunitat perquè comenci aquest dinamisme de sortida, dinamisme missioner. Les paraules de Jesús són una invitació. Ell, que fou enviat pel Pare, envia aquells a qui ha manifestat la seva fe. Aprofitem, doncs, aquest temps d'Advent, un temps d'esperança, temps d'una gran oportunitat per aturar-nos i preguntar-nos com bastir unes comunitats cristianes que viuen la caritat fraterna, comunitats en les que es fa possible espais de consol per al qui sofreix, d'alliberament per a l'oprimit i de promoció de la dignitat humana, una comunitat cristiana de la qual Càritas en forma part inseparable, que vol i treballa per aconseguir una societat diferent, una societat i un món nou en el que la vida sigui possible per a tots, segons el projecte de Déu. Que aquest temps d'Advent sigui un temps carregat d'esperança i un temps de preparació del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Aprofito, doncs, també per desitjar-vos a tots unes santes festes de Nadal.
Igualment, senyor bisbe Xavier Novell, li avancem els desitjos d'aquest programa i de Ràdio Estel d'unes santes i joioses festes de Nadal. Novament, moltes gràcies, monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La diòcesi de la setmana.
Com us anunciàvem, la jornada de migració que es va organitzar a la diòcesi de Solsona amb un format lúdic i formatiu amb diferents participants és notícia per a nosaltres avui. Concretament va ser el 22 d'octubre passat a Cardona, aquesta cinquena edició de la jornada d'immigració de Càritas Diocesana de Solsona. Com a novetat d'aquest any, tenint en compte que el nou estil de Càritas porta cap a una actuació integradora i participativa de totes les persones que la formen, com ara usuaris, voluntaris o tècnics, amb accions on s'impliqui tothom, d'alguna manera s'ha fet diferent dinamisme creatiu que va més enllà de la simple trobada. De tot això en parlem durant els propers minuts. I ens acompanyen per fer-ho avui aquí a la veu de Càritas a Ràdio Estel. D'una banda, la treballadora social de Càritas, Mercè Salaet. Bona nit, benvinguda a la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Bona nit. Gràcies.
Gràcies a vostè. També ens acompanya Alejandra Costa Escasany, que és assistenta personal per a vida autònoma de persones d'edat avançada i també participant, sobretot, en aquesta qualitat. Ve avui en aquesta cinquena jornada d'immigració. Alejandra Costa Escasany, benvinguda, bona nit.
Gràcies, buenas noches.
Ha vingut acompanyada també amb el seu marit, Marc Sueiras, i si en algun moment, com que també va participar, i si vol sumar, doncs encantats, eh? Bona nit i benvingut, també. Gràcies. Bé, primer de tot, la jornada, a banda del que hem comentat, què va ser a grans trets? Si vol començar vostè. Bueno,
la jornada va sorgir una miqueta amb la Comissió d'Immigració que fem, que ens anem reunint les treballadores de la Càritas Diocesana. I normalment les jornades que havíem fet els anys anteriors havien sigut molt de caire enfocades cap als voluntaris, temes que poguessin ser d'interès per part del voluntariat, testimonis de situacions d'alguna persona que havia emigrat, estereotips, rumors... S'havien treballat diversos temes, però no havíem fet mai una jornada d'aquest estil. I ens va semblar que, com que l'estil de Càritas ens encamina cada vegada més cap a una visió integradora, on a part de voluntaris i professionals compartim aquests espais, sinó que també s'involucri la gent que participa de Càritas, persones que venen a buscar aliments o que venen a buscar algun tipus de recurs, que també poguessin ser presents i fer tots junts la Càritas, ens va semblar, doncs, de fer una jornada que es tingués en compte a tothom qui forma Càritas. I es va decidir això, fer una jornada amb un caire una mica lúdic, per això vam fer la visita a la muntanya de Sal, de Cardona, que és un indret que penso que no fan falta paraules, només anar-ho a veure'l, doncs, et deixa un bon regust.
Visitar la muntanya de Sal i després també un grup de voluntaris i col·laboradors van representar l'obra de teatre M'ho hauré de pensar, de Jordi Santasusagna, escriptor i guionista, obra que es va escriure després d'un procés participatiu a nivell de municipi. Per tant,
exacte,
una mica de tot. Cultura exterior, cultura interior...
I tant.
I, sobretot, molt de compartir. Doncs a partir de la idea sorgida d'aquesta necessitat d'integrar l'activitat en una posada en escena diferent, li preguntem a Alejandra Costa Escasany, com a participant, què la va motivar vostè per participar-hi?
Bueno, primero fue la invitación de Cáritas. Tengo el abrazo de Cáritas siempre. Yo llegué como inmigrante. Digamos que básicamente mi conexión con ellos es esa necesidad de abrazo y ese abrazo que recibo siempre. Y fuimos con Marc, que es mi marido, y que antes de trabajar tuvo tiempo como para ir a visitar a la mina. Y realmente la pasamos muy bien, tuvo una actitud muy, muy integradora, digamos que no hubo distancias entre nosotros, digamos que la participación fue muy, muy comunitaria, bueno, y el lugar es precioso, y bueno, después continuamos a ver la obra de teatro, pero siempre, digamos, como una unidad. Lo que se vivió en esa jornada fue una unidad, fue muy, muy interesante.
Va ser com una festa de la diversitat a través d'un mecanisme d'unitat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Molt bé. No, sin tanta diferencia, digamos, estábamos como más unidos, esta es la palabra, había mucho unión.
I quantes persones hi van participar, Alejandra, Mercè,
doncs,
i de quines nacionalitats?
Sí, doncs la jornada va acollir un total de 90 persones, entre participants, voluntaris i professionals de les diferents zones de la diòcesi, de Bellpuig, de Berga, de Cervera, Cardona, Mollerussa, Navàs, Solsona, Súria i Tàrrega. I dintre d'aquestes zones, doncs, van participar persones immigrants que participen a les Càritas. D'aquestes persones, les nacionalitats van ser Argentina, Equador, Guinea-Bissau, Marroc, Senegal, Perú, Síria i Veneçuela. I es va comptar que cada Càritas podia portar al màxim de 5 persones. Es va fer una mica una tria perquè pogués haver-hi una mica de diversitat de les diferents nacionalitats.
I va tenir la trobada bona acollida per part del poble a Cardona?
Penso que molta. En el moment que es va plantejar fer aquesta trobada, vam parlar amb l'Ajuntament i amb Fundació Cardona Històrica per poder planificar la visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal. I, de fet, ens van cedir poder fer la visita en un horari on el recinte està tancat a les visites al públic. Ho vam fer un dilluns, que aquest dia no hi ha visites, i ens van oferir tres guies pels tres grups que anaven baixant a fer la visita a la mina, i bueno, en un principi aquest aspecte molt, molt ben acollida per part d'Ajuntament i Fundació Gardona Històrica. A nivell dels comerços, la UBIC i l'Oficina de Turisme també ens van facilitar un petit obsequi per fer al final de la jornada tots els participants, i sobretot també a través del projecte ICI, també ens van donar un molt recolzament, perquè ens van cedir poder fer aquesta obra de teatre que hem comentat del Jordi Santa Susana, que és escriptor i guionista del poble, i ens van permetre doncs, poder... ens la van deixar, perquè és una de les obres de teatre que ells havien representat a la primera jornada comunitària, i vam poder-la representar amb el suport de voluntaris de Càritas, i els papers més importants del protagonista i algun altre personatge el va fer persones que tenen afició al Teatre Cardona, d'una associació que es diu El Transport punt, i ens van fer aquests papers més complicats. I sobretot el qui va tenir una gran labor ajudant a preparar la jornada van ser tot el grup de treballadores de la diocesana i sobretot també els voluntaris del poble, que sense ells no haguéssim pogut tirar endavant, que fan una gran labor.
I tant, segur que sí, entre ells Trini Guix, voluntària, que finalment no ha pogut venir aquí físicament, des d'aquí la saludem, però que també representa una mica tota aquesta tasca. ICI, el projecte ICI vol dir Intervenció Comunitària Intercultural, ara el comentarem una miqueta més, però abans no sé si s'havia quedat Mercè Saleta amb ganes de comentar alguna cosa més de les nacionalitats d'aquestes persones doncs, de Síria, d'Argentina, de molts països, Venezuela, que des de les seves diferències segur que van confluir en moltes coses, moltes inquietuds, moltes preocupacions.
I tant. Sobretot, bueno, penso que el teatre va donar peu a que ells poguessin participar molt i dir la seva veu amb tot el que va sorgir. I a nivell de la visita a la mina penso que també va ser una manera de poder compartir un espai, no? No va haver-hi benvinguda, va ser directament entrar a fer la visita, però va ser un espai que, a part de visitar, van poder compartir moltes... Bueno, una experiència en conjunt.
Avui ens acompanyen Mercè Salaet, treballadora social de Càritas Diocesana de Solsona, i també Alejandra Costas Casany, que és assistenta per a l'autonomia de persones d'edat avançada i participant en aquesta cinquena jornada d'immigració de Càritas Diocesana de Solsona, de la qual parlem avui. Alejandra, la visita a la mina va ser lúdica, dèiem, i també va tenir alguna cosa més? Ho pot explicar una mica més?
Sí, digamos que lo que yo sentí es que, digamos, cuando vos como inmigrante te estás adaptando a un nuevo lugar, si bien este lugar es mi origen y genéticamente...
Vostè és d'origen català, efectivament.
Sí, sí, i de Cardona. De Cardona. Obviamente debo tener una memoria genética, pero, digamos, hay pocas cosas que son comunes en voz al resto de las personas. Entonces, si yo tengo que rescatar algo de estas jornadas, y comenzando con la visita a la mina, es que me sentí común a todos, digamos. La unión fue tan buena que todo fluyó comúnmente, y es muy difícil que eso suceda. Uh-huh. No porque uno ponga una barrera, sino porque existe en realidad la barrera cultural, sobre todo yo que soy grande, digamos, que ya venís preformateado. Y lo que sentí es esa unidad que te refería antes, porque todo fue común a todos, ¿no?
Magnífic.
Básicamente.
Un compartir a través d'una activitat
sí, d'una,
variada,
d'una,
creativa.
D'una visita que por ahí, en esa distracción, ¿no? Ayudó a que todos estuviéramos realmente unidos y contentos, digamos.
Recuperant el tema del projecte ICI, Intervenció Comunitària Intercultural, ens pot explicar, Mercè Saleet, què és i com està, quina vinculació té amb Càritas, concretament?
Sí, doncs el projecte ICI està impulsat per la Fundació XI i Obra Social La Caixa. L'objectiu principal d'aquest projecte és fomentar la convivència ciutadana i el desenvolupament social. Va començar l'any 2014 i amb la participació de més de 80 entitats i institucions de la vida, de la vila. I en formen part tècnics de salut, educació, serveis socials, tercer sector i polítics, també. Nosaltres, com a Càritas, estem presents en les diferents comissions de treball que s'engendren a partir d'aquest projecte. En aquest projecte, la primera fase va començar fent un estudi previ de la monografia comunitària del poble. Van treballar diferents temes, es va investigar la població, ocupació, treball, habitatge, etc. I es va fer fent entrevistes a un grup de població mostra, tant immigrants com autòctons, i diferents tècnics dels diferents àmbits, i a més també el grup de polítics. Com a conclusió d'aquest estudi, el que és important és que va sortir que hi havia més de 32 persones a Cardona de diferents nacionalitats, que hi havia coexistència, però no hi havia convivència. Llavors, a partir d'aquí, es van engegar tota una sèrie d'actuacions per intentar que, a part de coexistir, també es pogués conviure. Es fan una sèrie d'actuacions com ara taller de deures per nens, activitats més de caire lúdic, xerrades, jornades comunitàries... I nosaltres, a nivell de Càritas, hi participem amb el taller de costura. Cada any s'obre a la població de Cardona i es fan uns vestits pel dia de la Fira Medieval, que es tanca la Fira Medieval en un ball de Cloenda, i aquests vestits que es porten en aquesta fira els han fet les dones que participen al taller de Càritas.
Fantàstic, doncs amb resultats concrets, sí, també, tota aquesta, sí, tasca. Bé, doncs recordem que aquesta cinquena jornada d'immigració de Càritas Diocesana de Solsona va tenir aquestes grans tres parts, no? La visita cultural al Parc de la Muntanya de Sal, l'obra de teatre i el debat. Però sobre l'obra de teatre, breument, abans d'entrar en el que va ser el debat, què ens explicaria, Mercè?
L'obra de teatre és una veu del poble. Va sortir d'aquestes entrevistes que dèiem que es va fer a nivell de poble, i una mica és el reflex del que va sortir. Per explicar una mica de què va el teatre i posar-nos una mica en situació, es tracta d'una noia immigrant que es diu Mina Batur i que arriba a Cardona i ella no explica d'on ve. Diu, és una senyora immigrant, i diu, puc ser de més enllà de l'Atlàntic o de més avall de l'Estret. Tant se val d'on vingui, el que vull és viure a Cardona. Una vegada arriba a Cardona, ella queda meravellada pel castell i per la Muntanya de Sal, però el primer que fa és anar-se en un bar. I allà en aquell bar hi troba una colla de dones que parlen d'una família que s'han quedat sense recursos. I diuen, oh, doncs podria anar a Càritas aquesta família a demanar ajuda. I a partir d'aquí s'engega una conversa plena de retrets contra els immigrants, de que si els immigrants s'emporten les ajudes, que si no s'adapten, que no ens diuen adéu, i un llarg etcètera. Llavors aquí la protagonista qüestiona aquest discurs i diu, home, no m'imagino un país on tots fóssim iguals, els mateixos costums, la mateixa llengua, i deixa una mica aquest punt de reflexió. Tot seguit se'n va a buscar un pis, perquè, clar, vol quedar-se a Cardona, busca un pis de lloguer, i va parar amb un senyor propietari de pisos del poble, i, bueno, al moment que es troben, aquest senyor diu, oh, ens hem equivocat, diu, perquè jo no llogo pisos immigrants, només llogo pisos a gent honrada i treballadora. I aquí ella sí que fa la reflexió de dir, home, quina relació hi ha entre ser immigrant i ser un rati treballador. Però ella el deixa parlar i, bueno, ell el que vol és llogar-li un pis amb un lloguer abismal, que l'únic atractiu que té és que té vistes al castell, però la resta és un pis que fa pudor, que té humitats i, bueno, que està en unes males condicions.
Per tant, l'obra és un reflex de la veu,
exacte,
del poble, posada en escena, i amb aquest personatge que ara ens comentava en Mercè Salaet, que es diu
Mina
Batur, i d'alguna manera Alejandra Costas Casany se sent identificada amb el personatge, es va sentir identificada. Parli'ns una mica del debat, perquè el debat també va generar, suposo, moltes reflexions sobre els estereotips, sobre les qüestions de vegades negatives cap a la migració.
Jo crec que la obra de teatro, yo soy actriz, así que digamos, también lo aprecié mucho, y sobre todo el mensaje es un fiel reflejo de la realidad por la que atravesamos los inmigrantes cuando llegamos. Yo puedo hablar de Cardona, ¿no? Es muy difícil, hay muchos prejuicios, pero yo creo, desde mi lugar, lo más importante que tengo para decir, que lo hablaba con Mercy hace un rato, que es que cuando una persona deja su tierra, deja sus calles, deja sus hijos, deja sus nietos, deja sus sueños, escapa de su país por muchísimas distintas razones y lo hace porque necesita ayuda. Uh-huh. Y llega a un lugar extraño pidiendo ayuda. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir siendo personas y de crecer y de trabajar y de desarrollarnos en el lugar en el que nos toca estar. Digamos que poco elegimos, que los preconceptos son nada más que frivolidades de aquel que tiene tiempo de dedicarse a las frivolidades, y que nadie puede desatender un pedido de ayuda. Esto es como ver una persona lastimada en la calle y hablar sobre la dignidad de esa persona o cuestionar algo de esa persona que en realidad está pidiendo a veces de forma muy silenciosa ajuda.
I tant, i de vegades no és un crit de desesperació sonor, però sí que és un crit de vegades amb la mateixa presència, amb la mateixa mirada moltes vegades al rostre de la necessitat.
Sí, i esta jornada en cuanto a la obra de teatro, digamos que sirvió como disparador del debate que después continuó. Digamos, se hablaron de una cantidad de cosas y números y cifras y esto y lo otro, y después, bueno, alguien quiere aportar, y realmente los inmigrantes tuvimos muchísima necesidad, y te diría que fue casi un monólogo, eso también lo hablaba con Mercé, porque como las historias son tan ricas y personales, claro, ¿no?
Es feien escoltar, diguéssim.
Claro, esa necesidad imperiosa de decir, ¿no?
Va estar el debat conduït per Judit Sánchez, treballadora social de Càritas Cervera, i bé, i moltes altres persones que s'hi van implicar, com ens deia abans Mercè Salaet. No sé si vol comentar alguna cosa del debat.
Bueno, jo sí que penso que és important dir, doncs, que l'obra de teatre és un reflex, i sí que és cert que quan una persona arriba a Cardona no té gens fàcil a Cardona com un altre poble, perquè a no ser que arribi amb una vida solucionada i una feina segura, és fàcil que caigui en el sector diferenciat de potser marginal, potser ple de rumors i estigmes, desconfiances de la població autòctona, que, bueno, que és el que acaba titulant l'obra de teatre, m'ho hauré de pensar, no? A veure...
Efectivament. Potser Mercè Salaet ha pensat amb altres persones de l'equip de Càritas Diocesana de Solsona que cal fer més activitats encaminades en aquesta línia?
Jo penso que sí. Va ser una jornada que va tenir molt èxit. Penso que vam aconseguir que hi hagués aquesta convivència que buscàvem, i penso que sí que hauríem de fer-ne més. Que va ser una prova pilot, va anar bé, i penso que les properes, doncs, també es faran amb aquesta línia.
I si haguessin de definir, Mercè, Alejandra, la jornada amb una paraula, què hi dirien?
Jo, sens dubte, convivència.
Convivència.
Visibilització.
Visibilització. Molt interessant, això, eh? Perquè, a més, no és visibilitzar en una sala tancada, que també se'n fan d'aquestes activitats, sinó amb un dinamisme d'anar...
Ampliar la mirada.
Exactament, sí. Suposo que una mica més des de, a nivell extern, amb Marc Sueiras, el marit d'Alejandra Costas Casany, podrà fer una valoració també. Quina impressió té vostè quan va ser a la jornada?
Jo només vaig anar a la sortida de la cova.
A la sortida de la cova. A les mines de sal, i suposo que va quedar content,
sí,
no?
Sí, havia d'anar a treballar i no vaig poder anar a veure l'obra.
Perfecte. Però enhorabona també, perquè això també fa més gros, no?, l'equip, l'activitat i la fraternitat que es va viure. Moltes gràcies també, Marc, per haver vingut, a més, acompanyant des de Cardona fins a Barcelona, que no és fàcil el viatge, a Mercè i a Alejandra. Moltes gràcies. No hi ha temps per més, però ens queda agrair-vos la vostra participació i felicitar-vos també per aquesta iniciativa que segur que impulsa la fraternitat i la comprensió mútua entre uns i altres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a ustedes.
Adéu-siau i fins aviat. Seguim a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El Col·legi del Carme de Lleida, amb la participació dels alumnes de segon d'ESO, va acollir el divendres 23 de novembre una nova edició del taller de sensibilització Ulisses Cecilú, l'Odissea dels emigrants. Aquest taller, que era repetició d'un anterior, dissenyat per l'equip Joves amb Valor, es proposa sensibilitzar la gent jove sobre el fet migratori i les seves causes. Per fer-ho, s'estableix un paral·lelisme entre el periple d'Ulisses, el personatge d'Homer, i el viatge que emprenen els emigrants i refugiats, que es veuen encarnats en un personatge anomenat Cecilú, Ulisses escrit al revés, i en el qual es donen els episodis de l'Odissea d'una manera actualitzada. Així, Polifem representa la pèrdua d'identitat, les sirenes, les falses promeses dels traficants de persones, Circe, la pèrdua d'humanitat, i Nausicaa, l'acolliment de Càritas i d'altres organitzacions. Els alumnes van participar molt activament en la dinàmica del taller, aportant el seu entusiasme i les seves idees en el desenvolupament. Càritas Arxiprestal de Vic i Càritas Arxiprestal de Manresa han iniciat la campanya Cors Solidaris. L'objectiu és que, amb la compra de petits cors de xocolata, tota la ciutadania pugui reflexionar i reforçar el compromís col·lectiu de lluita contra la desigualtat social. Aquests petits presents es poden adquirir en els diversos establiments col·laboradors al preu de 2 euros i són elaborats pel xocolater de Taradell. Aquest petit detall és molt adient per posar a la taula o per regular en aquestes dates de trobades familiars. El regal seria el d'uns donatius resultants de la seva compra que ajuden als sosteniments de la institució i dels seus programes de promoció social. També s'ha convidat empreses a adquirir-ne com a regal nadalenc per als seus treballadors o proveïdors i per visualitzar el seu compromís a lluitar per aconseguir una societat més igualitària. El centre docent de l'Escola Pia de Tàrrega, com altres anys, ha impulsat i ha organitzat la campanya coneguda amb el nom de Treu-te un quilo a favor de les necessitats de Càritas Parroquial de Tàrrega. Va ser l'activitat d'inici el 30 de novembre passat. Un total de 350 alumnes, acompanyats també de pares i professors, van fer una llarga cadena humana des de l'Escola Pia fins a la parròquia de Santa Maria de l'Alba, passant pels carrers de Santa Maria, Santa Anna i també la plaça dels Albers. Així portaren productes d'higiene personal per a l'alberg de les persones sense llar i aliments que van ser lliurats al banc d'aliments. En total es van recollir 1.510 productes. En acabat, tots es van aplegar a la parròquia de Santa Maria d'Alba, desenvolupant-se allà un bonic acte de comiat i agraïment a la parròquia i també de Càritas. En aquesta localitat, a Tàrrega, que pertany al Bisbat d'Urgell. Hi van ser presents el rector de Tàrrega, Josep Maria Vilaseca, el president de Càritas Parroquial, Ezequiel Rufes, i el director de l'Escola Pia, Jordi Roig. Finalment, tots junts van cantar l'himne de la campanya. Seguim repassant l'actualitat. Dins els projectes i programes que es desenvolupen als centres de Càritas d'Urgell, el suport als nens i a les escoles és fonamental i molt gratificant. A més dels tallers de Treballem els valors, que tots els anys fan a les escoles, el reforç escolar constitueix una part molt important del dia a dia d'aquests centres. A Tremp, el novembre passat, van començar les tardes de repàs al centre de Càritas els dilluns i els dimecres de 5 a 6 de la tarda. Hi van assistir, ho fan habitualment, infants de dos centres escolars de Tremp, l'Escola Vall de Flors i el Col·legi Maria Immaculada. Els nens i nenes reben el suport i l'ajuda en les seves tasques escolars i els voluntaris que desenvolupen aquesta feina col·laboren amb la seva formació acadèmica, a més de rebre el vincle de l'estima. Càritas Arxiprestal de Vic va ser l'entitat convidada a l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca a la capital d'Osona, que es va fer el dissabte 1 de desembre. El president Jeroni Vinyet va agrair la invitació i va demanar una reflexió davant del creixement permanent, va dir, de les desigualtats. Vinyet també va convidar els participants a col·laborar amb Càritas, a més de reconèixer la tasca que fan els voluntaris. Va recordar que aquestes festes hi haurà moltes famílies que hauran de celebrar el Nadal sense tenir les necessitats bàsiques cobertes, fet que es contraposarà amb el consumisme fet per una part de la població. També va demanar donar visibilitat a la pobresa invisible d'aquells que passaran les festes sols i sense companyia. El president de Càritas Arxiprestal de Vic va apel·lar a treballar per combatre una societat que genera desigualtats de forma permanent. Càritas va agrair el treball que fan els voluntaris de l'entitat, alhora que va demanar sumar-s'hi col·laborant amb un voluntariat o amb altres iniciatives, com ara comprar els cors solidaris que cada any es venen per ajudar els projectes de la institució. L'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca es va fer a la plaça Major de Vic i es va organitzar per Vic Comerç i l'Ajuntament de la capital osonenca. També va comptar amb la música de Tastet de Gospel. Càritas de Balaguer va participar també el dissabte 1 de desembre en la Fira de Santa Llúcia, celebrada en aquesta localitat. Es van vendre objectes nadalencs realitzats per les participants de l'espai Grapats de Balaguer, Tió de Nadal i cadires de bova realitzats per alumnes de la UEC i productes de comerç just. L'objectiu de Càritas en aquesta fira era sensibilitzar la població i donar a conèixer activitats de Càritas a la capital de la Noguera. La botiga Orange del Passeig de Vic ha arribat a un acord per col·laborar amb Càritas Arxiprestal de la capital d'Osona. Per cada persona que escrigui un missatge a l'arbre nadalenc que tindrà a l'establiment, es farà un donatiu d'un euro per ajudar l'acció de Càritas. Aquesta iniciativa es fa des de dimecres passat, dia 5, i fins al 5 de gener. Aquelles persones que vulguin col·laborar-hi han d'anar a deixar el seu missatge a la botiga de la Rambla del Passeig número 1317 de Vic.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
L'organisme benèfic assistencial, l'OBA, ha organitzat per a demà, a 8:15 del vespre, al Seminari Conciliar de Barcelona, un homenatge a Manuel Claret, que ens deixava el 14 de juny passat, als 78 anys. Aquest sacerdot diocesà de Barcelona, professor de la Facultat de Teologia i delegat de Pastoral Familiar als últims anys, destaca pel seu compromís social com a creient i pastor. Havia dirigit l'OBA, l'obra dedicada a l'assistència sanitària i residencial per a col·lectius vulnerables, i anteriorment havia dirigit també Càritas Diocesana de Barcelona, fins i tot va ser membre de Càritas Internacionalis. Parlem uns minuts amb el qui és el seu successor com a director de l'organisme benèfic assistencial, el diaca Josep Vidal. Mossèn Josep Vidal, bona nit, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
Com està?
Molt bé.
Segurament alguns oients el recorden perquè també fa comentaris de l'Evangeli un cop al mes.
També fa comentaris de l'Evangeli un cop al mes.
Una missió ben diaconal, eh? També
diaconal aquí. I que fa reflexionar molt. Aquests minuts concrets fan preparar-los molt bé.
Bé. Primer de tot, ens pot recordar què és l'OBA, l'organisme benèfic assistencial, a banda del que hem dit?
Aquest organisme el va crear el nostre estimat Beat Pere Tarrés. És l'única institució que ell va crear, diguéssim, com a fundació. I la va crear per donar resposta en aquells moments, a l'any 1946, per aquelles persones que patien la tuberculosi. Quan va acabar aquest procés de la tuberculosi, que va ser ja restablerta, va deixar de ser, va continuar, es va voler continuar amb les mateixes lletres, però donant un servei a aquelles persones més vulnerables, que eren els avis i els infants.
I des d'aleshores, des d'aquell 1946, continua funcionant la institució.
Continua la fundació, i una fundació que els seus patrons venen de molt lluny, també. Diguéssim, molts han passat de pares a fills. Té una particularitat el nostre patronat, que la majoria dels patrons són matrimonis. És una essència que mossèn Claret va voler també deixar en aquest aspecte.
Mossèn Claret va dirigir molts anys l'OBA, organisme benèfic assistencial, i com segurament recordaran molts oients, mossèn Manuel Claret ens deixava el 14 de juny passat, després d'una malaltia que no va poder superar als 78 anys d'edat. Serà protagonista mossèn Manuel Claret d'un homenatge aquest dimarts a 8:15 del vespre al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231. Ho anunciem per aquells que us vulgueu animar. És obert a tothom i, a més, és l'acte més social d'homenatge a mossèn Claret, oi?
Sí, perquè ell, jo crec que molta gent el coneixia com a teòleg, tot el ram de la moral, la pastoral familiar, però aquesta vertent, diguéssim, de la part social, perquè ell ja, de ben jove, a l'any 73, va tindre el primer nomenament com a director de Càritas. I també va compaginar, també en el 76, ja va ser nomenat director d'OBA. Així que va començar a comptabilitzar els dos càrrecs.
L'OBA és de Càritas, de fet.
És de Càritas, sí, és una germana de Càritas. Va sorgir tot plenament, són germanes, i tenim una bona col·laboració els uns amb els altres. I ell va ser director d'OBA, va estar en dues vegades, però va deixar el càrrec l'any 2016, en el qual jo em va fer enamorar d'OBA. Ell em va estar durant dos anys parlant-me d'OBA i que l'acompanyés. I em deia, tu mira, escolta i no diguis res. I en aquest procés em va anar com fent una catequesis, de que jo estimés a OBA, fins que va un moment que va dir, bueno, prepararem el senyor cardenal que en nomeni, diguéssim, com a director, com a substitució d'ell. I aquest és un encàrrec, i que dies abans de morir em va dir, no deixis OBA, agafat de la mà, no deixis OBA, i porta a terme aquest nou projecte que també ell tenia en somni, que feia molt temps que el volia fer, que era aquesta residència per a joves de 16 a 18 anys i de 18 anys a 21, i que es fes a Barcelona. I això dies abans de morir, va poder saber que això ho portàvem en marxa i que ho faríem.
Li va fer un relleu, diguéssim, de 2 anys i abans de morir doncs ja va veure més clar que havia de ser vostè el seu substitut.
Sí, això sembla.
I evidentment així és, perquè qui ens acompanya avui, el diaca Josep Vidal, és el director de l'organisme benèfic assistencial OBA a Barcelona, amb seu a Barcelona, organisme arxidiocesà, però evidentment molt obert a les vulnerabilitats que de vegades no entenen de territoris, lògicament. L'acte d'aquest dimarts a les 7:30 del vespre, 7:45 PM, al Seminari Conciliar de Barcelona, a l'Aula Magna, comptarà amb les intervencions, destacant diferents aspectes de mossèn Manel Claret, de Gaspar Mora, professor de moral, Francesc Riu, salesià, fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, Cristòfol Trepat, Jaume García Milà, Teresa Casanovas i Glòria Pujol. Cadascú, com dèiem, glossarà un vessant de la vida de mossèn Claret i es tancarà l'acte amb unes paraules del cardenal Joan Josep Omella i una actuació musical del grup Ars Quartet, que interpretarà obres de Mozart, Wagner i Toldrà. De fet, Claret era un apassionat de la música i un gran wagnerià.
També de Mozart, una cosa que hem descobert també de Mozart també ho era, no?
Molt bé.
Jo crec que és una mica... Aquest homenatge li volien fer en vida, però no va haver manera, perquè va començar a posar malalt, i bueno, sí, bueno, després de mort, fem-li... No triguem molt de temps i fem-li aquest homenatge, perquè d'aquest reconeixement que ell estimava els avis i els infants. Estimava aquests avis pobres perquè estava amatent d'aquells que dormien pel seu barri, diguéssim que dormien al carrer. Hi ha aquesta persona, t'entenc com la podem ajudar. Diguéssim que estava ell molt alerta de tot aquest, els avis, els infants i joves.
Mossèn Josep Vidal, diaca, ens podria dir moltes coses de l'acte. En tot cas, animem els qui ens escolteu a anar-hi, perquè segur que es diran moltes coses d'aquest Manel Claret, pastor, també teòleg, efectivament, totes les seves dimensions, home de família nombrosa, també, no? Era germà de molts germans, oi?
Sí, sí.
I també hi haurà una intervenció que no hem dit...
Era el 5è de 12.
El 5è de 12, imagini's. Estava ben al mig d'una família nombrosa. Sí. Dic que també intervindrà, no l'hem esmentat, el director de l'Auditori de Barcelona per presentar precisament l'actuació musical, oi? Que també eren amics amb
mossèn Claret. Eren amics amb mossèn Claret. I llavors és donar-hi tot aquest caire molt familiar. I jo diria, perquè les ponències que ja conec, que hi hauran, són ben reals d'aquesta part viva de la seva espiritualitat, d'aquesta espiritualitat de sacerdot, de saber acompanyar els altres. Jo crec que serà... Viurem un acte de vivència molt real de la seva vida.
Manuel Claret segur que es porta fins al cel aquest gran exemple de les 3 Cs de les quals parla Josep Martí Bonet. Culte, perquè era un sacerdot, sí, practicava el culte, presidia el culte. Cultura, perquè li agradava molt la música i la cultura. I, evidentment, caritat com a una pota important, essencial, no?, de tot cristià. Podríem dir moltes coses més de mossèn Manuel Claret. En tot cas, us invitem, amics oients, a anar a aquest homenatge social aquest dimarts, dia 11, a 7:45 PM, al Seminari Conciliar de Barcelona, acte obert a tothom. Animeu-vos a sumar-vos a aquest homenatge. Molt ràpidament, per acabar, mossèn Josep Vidal, OBA, com funciona, què té actualment? Ha parlat vostè de la residència.
Sí, OBA actualment tenim la residència Sol Ponent, que tenim allotjats 98 avis. Després tenim la residència La Immaculada, que és una residència de nens, que tenim 40 nens dividits cadascú en una caseta. I ara obrim la nova residència aquí a Barcelona, durant aquest any vinent, que serà la residència Beat Pere Tarrés, que donem aquest nom com a dignificar el nostre fundador pugui tenir una residència pels joves i a tots aquells que necessiten. Són aquestes dues realitats, igual que acompanyem altres joves que han estat com a infants a les nostres residències i que els ajudem en els seus estudis i els acompanyem en la seva vida.
Gràcies, mossèn Josep Vidal, diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona, actualment administrador de la parròquia de Santa Dorotea, de la capital catalana, i director de l'organisme benèfico assistencial LOBA, del qual va ser molts anys director Manel Claret, que el cel sigui. Que vagi molt bé aquest homenatge i fins una propera ocasió, que pugui ser el merescut homenatge pel que fa també a participació de gent.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
veu dels testimonis.
A Càritas Diocesana de Tarragona funciona des de fa uns anys el projecte Cafè Caliu. Un dels seus voluntaris és el nostre testimoni d'avui. El saludem ja, es diu José Ramón Baillo. Ell està ja jubilat, havia treballat com a cap d'obres en una empresa de la construcció i s'ha dedicat aquests últims anys a una tasca molt generosa que ha hagut de deixar temporalment per raons de salut, però que segur que segueix molt arrelada a la seva personalitat i al seu dia a dia. Senyor José Ramón Baillo, bona nit, buenas noches, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Buenas noches a todos.
Moltes gràcies per la seva presència. Bé, què és Cafè Caliu, primer de tot, i què hi feia vostè allà com a voluntari?
Bueno, Cafè Caliu fue una idea que surgió, creo que fue en el 2002, no, un poco más tarde, bueno, en un mes de febrero. Uh-huh. Esto se fue gestando en la Junta de Cáritas Interparroquial, a la que yo me pertenecía, y una vez que dijimos adelante, pues a mí se me encargó a ver si podía llevar la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, del proyecto. La idea del proyecto pues era dar desayuno a personas pues desfavorecidas, personas que estaban en la calle, gente sin techo, que pudieran tener por lo menos algo que llevarse a la boca. Y entonces eso se les daba un buen desayuno, a base pues solamente de café con leche y unas pastas, también un bocadillo, y así estuve durante 5 años, que como bien ha dicho, por razón de enfermedad lo tuve que dejar, ¿no? Uh-huh. Entonces, Café Caliu, por un lado está el café, que representa el desayuno que les dábamos, y Caliu pues era ese acompañamiento que procurábamos dar a los usuarios que iban a la Casa San Agustín, ¿no? Uh-huh. Que es donde se hacía el Café Caliu. Procurábamos hablar con ellos, que ellos mismos entre sí se relacionaban. Y en definitiva, pues eso fue el motivo principal, que hoy, gracias a Dios, pues todavía continúa.
Mm-hmm. Molt bé. José Ramón Baillo ja porta, per tant, entenem, uns anys com a voluntari de Càritas. Ha fet només això o ha fet també altres coses com a voluntari?
Bueno, yo como voluntari, digamos, en la parroquia llevo muchísimos años. A raíz de la jubilación, que precisamente antes de ayer hizo 10 años, el día 7, que me jubilé, pues dije de que al tener más tiempo libre podía, uh-huh, pues echar una mano en Cáritas de la parroquia, uh-huh. Pero al poco tiempo, pues en Cáritas Interparroquial se fue una persona a Roma y me propusieron si quería entrar en la Junta de Cáritas Interparroquial. Y bueno, pues sí, allí entré, estuve varios años, bueno, hasta hace 2 años estuve allí, que fue también el tiempo en el que dejé Café Caliu. Y cuando dejé Café Caliu, sí que he seguido con Cáritas Parroquial, sigo colaborando allí, a base también hay un programa que se llama el SDA, o sea, Servicio de Distribución de Alimentos, que no me salía,
sí,
en el cual pues también se da unos buenos lotes mediante un sistema programado ya por Caritas Diocesana, en el cual pues le estamos dando también alimentos. Uh-huh. Y también al lado de una compañera que nos ayudamos mutuamente, estamos intentando también un poco de inserción laboral, aunque uh-huh, eso pues hoy día es bastante difícil, pero intentamos también buscar
ayuda
a las personas que acuden a nosotros.
Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos ofert, senyor José Ramón Baillo, el seu testimoni com a voluntari, un testimoni que segur que també viu des de la malaltia, encara que no s'hi pugui dedicar, perquè d'alguna manera segur que li ha donat més satisfacció per afrontar aquest moment que esperem tant de bo pugui superar i pugui millorar.
Eso mucho, la, vamos, sobre todo la satisfacción que me ha dado los 5 años que estuve en Café Caliú, es algo que no olvidaré nunca, no olvidaré nunca, porque me han dado mucho más a mí que yo haya podido dar a ellos, ¿no? Uh-huh. Allí la satisfacción de ir por la calle y venir personas que han ido a desayunar allí que me saluden, para mí es una satisfacción indescriptible, vamos, ¿eh?
Senyor José Ramón Baillo, amb aquesta alegria, ara que s'acosta el diumenge tercer d'Advent, la Dominica Gaudete, no? De gaudir d'aquesta proximitat del Nadal, ens l'ha transmès i li agraïm molt el seu testimoni de dedicació exemplar a Càritas en àmbits petits, com és aquest projecte Café Caliu, Càritas Interparroquial, Càritas a la seva parròquia, on ens diu que porta molts anys, i que vagi molt bé. Preguem per vostè i per la seva salut també. Una abraçada.
Una abrazada y muchas gracias a vosotros.
Adeu-siau.
Adeu, adeu.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà dimarts a les 5 de la tarda a Càritas Diocesana de Lleida es farà una sessió de formació sobre acompanyament i participació en persones ateses. També demà, en aquest cas a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida, també a la plaça d'Espanya número 4, es farà un recés d'advent per a voluntaris i tècnics de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social d'aquesta diòcesi, la de Lleida. A Barcelona, Càritas Diocesana fa una roda de premsa dimecres vinent a les 10 del matí per presentar l'informe de Nadal sobre habitatge titulat La llar és la clau. L'acte serà presidit pel cardenal Joan Josep Omella i està adreçat a redactors i reporters gràfics dels mitjans de comunicació. A més de l'arcabisbe de Barcelona, intervindran Josep Maties, delegat episcopal de Càritas, Salvador Busquets, director de la Diocesana de Barcelona, Míriam Feu, cap de l'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona i altres professionals i voluntaris. Dijous a les 6 de la tarda, al Complex Cultural Cal Sitges, del carrer de les Parres, número 44 d'Artés, Frank Quirós, secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic, i Anna Cantó, tècnica referent de gestió de dades dels serveis diocesans, faran una sessió formativa sota el títol Una nova eina informàtica per a la gestió del voluntariat. Dijous 13 de desembre, a 6:45 de la tarda, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, hi haurà una nova sessió del cicle de reflexions sobre el voluntariat, en què el jesuïta David Guindolain parlarà sobre com acompanyar cap a la decisió encertada claus de discerniment. Aquest proper dissabte, a 12:15 del matí, a la parròquia de Sant Jaume de Salt, al Gironès, Fèlix Mussoll farà una conferència titulada El diàleg intercultural, en un acte organitzat per Càritas Salt. I també dissabte a les 6 de la tarda, al pavelló de Sant Josep de Girona, es farà una xocolatada a les 7, una missa d'advent a la parròquia de Sant Josep, i a les 8 del vespre al pavelló una quina solidària de Nadal en favor de Càritas i de l'esplai de la parròquia de Sant Josep a Girona. Acabem recordant que continuem amb l'itinerari de l'Advent. Els bisbes en parlaven ahir a les cartes dominicals i que diumenge vinent tindrà dintre d'aquest temps el que es coneix com el Diumenge de l'Alegria, Dominica Gaudete, un moment per gaudir que ja s'acosta al Nadal, al naixement de Crist. Tornem a recordar-vos que el Seminari Conciliar de Barcelona acull demà, a 8:15 del vespre, en un acte obert a tothom, un homenatge pòstum a mossèn Manuel Claret, que havia estat, entre altres coses, director de Càritas Diocesana de Barcelona i també de l'organisme benèfic assistencial LOVA, i que ens deixava el juny passat. Si podeu, no us el perdeu. Demà, a 8:15 del vespre, al Seminari Conciliar de Barcelona. Això ha estat tot per avui. Gràcies per la vostra companyia. Que tingueu molt bona setmana. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip de la Veu de Càritas, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.